L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda i el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les Mute. Avui dimecres, dia 16 de febrer, destacarem... El nou director de Cultura a les Terres de l'Ebre, Francesc Ferrer, crearà un grup d'assessors amb artistes i intel·lectuals. El Congrés aprovarà l'allargament de la vida útil de les centrals nuclears. La coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya acusa a Convergència i Unió de canviar de parer sobre el cementiri nuclear des de que és el govern. Els regants s'oposen a cedir aigua dels canals per a les badies del Delta. Aquestes i d'altres notícies, ara, al nostre informatiu. El nou director dels serveis territorials del Departament de Cultura a les Terres de l'Ebre, Francesc Ferrer, s'ha proposat crear un grup format per artistes i intel·lectuals del territori perquè l'assessorin i col·laborin en la seva tasca. Ferrer va llençar la idea durant el seu acte de presentació oficial en el càrrec, amb la voluntat de posar idees sobre la taula i portar-les a terme, com el rellançament de la sala d'exposicions del Palau Oliver de Boteller. Professionalment vinculat al món de l'educació com a docent, inspector i pedagog, va ser regidor de l'Ajuntament de Tortosa i va dirigir els serveis territorials d'ensenyament durant els primers anys del desplegament del govern al territori. Escoltem el nou director dels serveis territorials del Departament de Cultura a les Terres de l'Ebre, Francesc Ferrer.
A mi m'agradaria, si som capaços de trobar i reunir en no sé quina freqüència tampoc, no un consell com un òrgan institucional, sinó un grup de gent, d'amics, de coneguts, d'intel·lectuals de diferents àmbits, que bueno, poguéssim parlar i poguéssim posar idees damunt la taula i estudiar la viabilitat i portar-les a terme. I és un tema així de senzill i així de complex. No? Aquí a les Terres de l'Ebre tenim escriptors importantíssims, pintors, bueno, tenim molts intel·lectuals de molts àmbits, historiadors, i home, és una llàstima no aprofitar aquests recursos simplement, i per exemple, per a iniciar el camí, pues, per a començar a llançar i a fer funcionar la sala d'exposicions. Tenim una magnífica sala que jo, pel que tinc entès, està infrautilitzada i és una llàstima.
A banda de la seva dedicació al món de la docència, Ferrer va recordar també el seu paper com a president de l'entitat cultural Centre del Comerç de Tortosa, on assegurava va comptar amb el suport de diferents persones amb criteri artístic per fer possible determinats projectes. El nou responsable de cultura, a més, va fer referència també a la riquesa arqueològica del territori i especialment a la que apareix als principals nuclis urbans quan s'executen obres o es construeixen equipaments. L'escoltem.
Vivim a un territori que tenim la sort de que, sobretot als cascos antics, quan aixequem una rajola, ens apareix un tros de muralla, una calavera, una moneda romana, i evidentment això s'ha de preservar, i s'ha de estudiar, i s'ha de canalitzar, i s'ha de portar a un museu, i s'ha de fer el que es tingui que fer. Però de vegades jo tinc la sensació de que els procediments administratius enlenteixen o entorpino enlentir, enlenteixen la construcció, l'edificació de, o què sé, o fer un pàrquing o alquitrar una plaça. Evidentment, el patrimoni faltaria més, s'ha de preservar i molt més, tenint en compte que hi ha lleis que així ho vetllen, la legalitat davant de tot. Però hi ha, penso que hi poden haver maneres de facilitar les coses, d'agilitzar-les, i el que diria, s'ha de preservar el patrimoni i s'ha de preservar la història, però el que no pot fer la història és frenar el progrés, no?
Ferrer, que ja va ser director territorial dels serveis d'ensenyament entre el 2001 i el 2003, quan es van crear les delegacions del govern, va assegurar que durant els pròxims mesos intentarà visitar els diferents centres i actuacions culturals en marxa pels diferents municipis del territori. La primera visita, aquesta setmana vinent, serà als jaciments ibèrics de la Terra Alta, concretament a Batea, així com a les veïnes poblacions del Baix Aragó de Cretes i Calaceit.
Serveis informatius de Mute.
El Congrés dels Diputats va donar llum verda ahir dimarts a la Llei d'Economia Sostenible, que incorpora un pacte entre el PSOE, Partit Popular, Convergència i Unió i Partit Nacionalista Basc per eliminar el límit de 40 anys de vida útil per a les centrals nuclears. L'acord deixa la decisió sobre cada central nuclear en mans del Consell de Seguretat Nuclear, que haurà d'emetre un dictamen. Iniciativa per Catalunya i els Verds va criticar durament un text que suposa la resurrecció de l'energia nuclear. Escoltem a la diputada d'Iniciativa per Catalunya i els Verds, Núria Buenaventura.
Nos encontramos delante no ya de la Ley de Economía Sostenible, no ya de la Ley Sinde, sino también de la Ley de la Resurrección de las Centrales Nucleares. Señorías, esta ley debería haber sido una ley señera, estratégica, la concreción legislativa de un gobierno con voluntad de avanzar en la senda de la sostenibilidad y el cambio de modelo productivo. No ha sido así. Esta ley, el impulso que originó este proyecto de ley, nace de una época donde el señor Rodríguez Zapatero aún no se había arrodillado delante de los mercados.
El diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya, Joan Tardà, va preguntar als signants si acceptarien la responsabilitat d'un accident nuclear. L'escoltem.
Ante un posible accidente nuclear, ¿quién de ustedes entonces asumirá la responsabilidad? De hecho, ¿votarían ustedes lo mismo? ¿Votarían ustedes a favor de esta enmienda si ustedes fueran o pudieran ser penalmente los responsables en caso de accidente nuclear?
Per contra, PSOE i Convergència i Unió van defensar els avenços inclosos en la llei. El diputat de Convergència i Unió, Josep Sánchez Llibre, va destacar que l'acord suposa també l'allargament de les primes a la indústria fotovoltaica, així com les noves línies de finançament per a la producció d'aquesta energia. Per la seva banda, la portaveu econòmica del PSOE, Marta Gastón, va defensar que la llei facilita el trànsit cap a un nou model productiu. L'escoltem.
Este proyecto de ley suma en esta tarea ineludible, sentando bases para futuros cambios y futuras reformas que permitirán alcanzar el desarrollo sostenible.
El ministre d'Indústria, Miguel Sebastián, es va expressar en els mateixos termes assegurant que l'acord amb el Partit Popular, Convergència i Unió i Partit Nacionalista Basc no varia en absolut la política del govern socialista en matèria nuclear, perquè sempre van dir que a partir dels 40 anys la primera paraula la té el Consell de Seguretat Nuclear i que a partir d'aquí és el govern espanyol el que decideix en funció de criteris de seguretat econòmics, socials i mediambientals. I continuant amb la matèria nuclear, la coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya acusa a Convergència i Unió de canviar de parer sobre la instal·lació des de que ostenta el govern. La coordinadora recorda que la coalició va votar diverses mocions, tant al Parlament com a desenes d'ajuntaments, en contra del cementiri i que aquesta ha estat la postura del partit durant la campanya electoral. Per això, lamenta les declaracions recents de dirigents com Josep Antoni Duran i Lleida o Lluís Recoder, admetent que la postura podria canviar i es pregunta quina dignificació de la política i quina exemplificació fan si en dos mesos passen de proclamar el respecte per allò que aprova el Parlament a la submissió i rendició davant del govern espanyol. La coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya recorda que dimecres passat Duran i Lleida va obrir la veda assenyalant que el govern podria canviar de criteri sobre el cementiri nuclear. Dos dies més tard, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, assegurava sobre la possibilitat d'ubicar l'equipament a Ascó, que si l'Estat ho decideix així, no hi ha més remei que acceptar-ho. Segons la coordinadora, el mateix divendres es va saber que Convergència i Unió no només no ha resolt l'expedient obert a l'alcalde d'Ascó, Rafael Vidal, per presentar el municipi com a candidat a albergar el cementiri nuclear, sinó que l'ha ratificat com a cap de llista convergent a les properes eleccions municipals. A parer dels membres de la coordinadora, tots aquests fets mostren quines són les intencions de Convergència i Unió i adverteixen que es contradiuen amb les declaracions d'Artur Mas durant la campanya electoral i els primers dies del seu mandat. La coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya recordava que Convergència i Unió va impulsar, recolzar i votar favorablement dues resolucions del Parlament, el 2008 i el 2010, en contra de la instal·lació del cementiri nuclear a Catalunya, així com la majoria de mocions aprovades a 150 ajuntaments, 12 consells comarcals i 2 diputacions. El Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí ha iniciat els primers projectes que formen part del programa de millora de la qualitat de les aigües del Delta de l'Ebre i específicament de les badies dels Alfacs i el Fangar dins del Pla Integral de Protecció del Delta. Actualment hi ha en execució el dragatge dels canals naturals que connecten les badies i les llacunes litorals, a més de l'adequació de filtres verds, que han de permetre millorar la qualitat d'aigua que prové dels arrossars i desemboca a les badies. Un altre projecte que ja ha estat adjudicat és el que permetrà el condicionament de les canalitzacions de rec per aportar els excedents d'aigua dolça de qualitat directament dels canals fins als Alfacs i el Fangar, sense parar pels arrossars com succeeix ara. Per fer-lo possible, s'hauran d'expropiar terrenys a una cinquantena de propietaris als termes d'Amposta, La Ràpita, Sant Jaume d'Enveja i Deltebre. Entre els afectats hi ha les mateixes comunitats de regants de la dreta i esquerra de l'Ebre, les quals, posteriorment, hauran de cedir els seus excedents en moments puntuals, sobretot a l'estiu, quan les badies pateixen episodis que perjudiquen la qualitat de l'aigua, com és el cas de l'anòxia o falta d'oxigen. Des de la comunitat de regants de la dreta de l'Ebre s'oposen a aquest projecte perquè asseguren que ja no tenen excedents d'aigua. La concessió de la comunitat de regants és de 27,64 metres cúbics per segon, mentre que l'aportació que requereix per a aquestes aportacions extraordinàries és de 10,27 metres cúbics, repartits per 8 punts de captació al llarg del marge dret del Delta. Segons explicava el president de la comunitat, Manel Macià, a l'estiu es necessita tota l'aigua per regar. Els regants ja han expressat les seves queixes a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, la Generalitat i el Ministeri. Amb tot, el seu objectiu seria assolir un conveni de col·laboració amb compensacions per a aquesta cessió d'aigua. La comunitat disposa d'una concessió addicional d'aigua del riu de 4 metres cúbics per segon, però el projecte per construir el punt de captació a la zona del Castell d'Amposta està de moment paralitzat. Per als regants del marge dret, entre els principals problemes que ha d'afrontar actualment el Delta hi ha la regressió i la salinització, i aposten per la construcció d'una falca salina al riu Ebre, com ja existeix en d'altres zones, com ara al Delta del Po, a Itàlia.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Ajuntament d'Alcanar ha aprovat les contribucions especials per urbanitzar el carrer La Urbanització La Pau a Alcanar Platja. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens porta aquesta notícia.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar comentem avui qüestions urbanístiques i ho fem per destacar que el ple del nostre ajuntament, celebrat el passat dia 3 de febrer, va procedir a aprovar definitivament l'ordenació i la imposició de contribucions especials com a conseqüència de les obres contingudes en el projecte d'urbanització del carrer de La Pau, a Alcanar Platja, tocant ja pràcticament al nucli de La Ràpita. El projecte d'urbanització d'aquest carrer té un cost total de 154.957 euros i està previst en rebre una subvenció de 50.000 euros provinents del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya. L'aportació de l'Ajuntament equival al 10% del cost restant per un import de 10.495 euros. Així també la quantitat a repartir entre els beneficiaris veïns d'aquest carrer serà de 94.461 euros, equivalents al 90% del cost total pressupostat. Unes obres que als nostres micròfons comentava el regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament d'Alcanar, Manel Martí. L'escoltem.
Són les contribucions d'un carrer allà al Canal Platja, que, d'acord amb els propietaris, doncs s'ha fet se va fer un projecte d'urbanització i, evidentment, aquest projecte l'han de sufragar la major part els propietaris. En aquest cas també hi havia una subvenció del Pla Unit d'Obres i Serveis, una subvenció de més enllà de 50.000 euros per a fer aquesta obra, una subvenció que no va demanar l'actual govern, no? Però que sí que el govern actual el que ha fet ha sigut executar-la, no? Fer, diguem-ne, incloure aquesta obra, aquesta subvenció que estava per aquesta obra i incloure-la en aquesta urbanització. Vull destacar en aquest cas que si s'ha fet un procediment correcte, que és aprovar les contribucions, i notificar a cada propietari de manera individual la seva quota, és a dir, cada veí sap exactament el que ha de pagar.
Cal dir que les obres consistiran en la pavimentació de voreres i calçada, la xarxa de col·lectors de sanejament i pluvials i l'enllumenat públic. L'Ajuntament d'Alcanar ha aprovat ja el plec de clàusules administratives que ha de regir la contractació i properament es durà a terme el procés de licitació mitjançant procediment negociat.
El gas natural arribarà al llarg d'aquest any a les localitats de l'Ametlla de Mar i l'Aldea. A l'Aldea ja es va iniciar l'extensió de xarxa i es preveu que tingui subministrament en aquest primer trimestre. En total, Gas Natural Fenosa invertirà 8,2 milions d'euros a tota la demarcació de Tarragona. La companyia té en fase d'estudi els projectes per fer arribar el gas a l'Ampolla i a la Sénia a través de les plantes de gas natural liquat i treballar en la tramitació del projecte i de les autoritzacions de les infraestructures de transport secundari de Mora a Escoflits i de l'Ametlla Ampolla Camarles Perelló. Del total de la inversió prevista, 8,2 milions d'euros, 7,6 milions es destinaran a l'ampliació de la xarxa de distribució, amb la construcció de 56,7 nous quilòmetres. Aquests treballs permetran incorporar 4.600 nous punts de subministrament durant aquest 2011.
Serveis informatius de Mute.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar adquireix la gestió de la piscina coberta a Trèbol, la Cala. A través de l'entitat pública empresarial, reacciona ràpidament al concurs de creditors de l'empresa FEU, evitant l'afectació de les instal·lacions caleres. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens informa.
L'entitat pública empresarial La Cala Gestió ha adquirit el 100% del capital de Trèbol, La Cala, filial de la constructora FEU, que gestionava el complex esportiu de l'Ametlla de Mar. En una ràpida reacció del govern municipal, aquest canvi evitarà que el normal funcionament d'aquest equipament esportiu es pugui veure afectat pel concurs de creditors al que està sent sotmesa l'empresa mare de Trèbol, la constructora FEU. L'adquisició ha suposat una mínima inversió de 3.000 euros i permetrà que, de manera provisional, el servei serveis del complex esportiu siguin gestionats per la Cala Gestió sota la supervisió de l'àrea municipal d'esports, tal com explica Albert Medrano, regidor d'esports de l'Ametlla de Mar, que insisteix en que aquest canvi no afectarà en cap moment als usuaris de les instal·lacions, als monitors i tècnics que hi treballen. Albert Medrano és el regidor d'esports.
Hem absorbit d'una manera immediata el que és el Trèbol La Cala, Trèbol La Cala, sol Trèbol La Cala, que és el que ens pertenix a nosaltres, i l'hem agafat des d'un valor tècnic comptable, el qual és molt petita inversió, i el que farem és, mentrestant, busquem una empresa que gestioni, que ens doni les garanties suficients perquè la piscina no tingui aquests altibaixos, la gestionarem nosaltres, però sol, torno a dir, provisionalment, i en cap cas afectarà els usuaris, el personal que treballa allí, vull dir, pot estar tot molt tranquil.
La voluntat de l'equip de govern és que la Cala de Gestió només gestioni aquest equipament de manera provisional. En els darrers dies ja s'han postulat diverses empreses interessades a assumir la gestió de la piscina coberta i els seus serveis.
El Parc Natural realitza cremes controlades de senillars a diferents zones del Delta de l'Ebre. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens porta aquesta informació.
El Parc Natural del Delta de l'Ebre ha iniciat aquest mes de febrer, abans de l'època de nidificació, una sèrie de cremes controlades de senillars. Aquestes cremes les du a terme un cos especial dels agents rurals mitjançant una brigada de bombers especialitzats en la tasca. El control abarca tots els terrenys del parc, tant privats com públics. En aquesta època de l'any, la vegetació reuneix les condicions òptimes per a realitzar aquesta operació i no afecta el període reproductiu de les aus. L'objectiu d'aquesta planificació és evitar la crema de superfícies excessives sobre una zona en un mateix any. El que es pretén és cremar una zona de forma fraccionada en 4 o 5 anys a fi que l'impacte sigui el mínim possible. El foc té un efecte positiu sobre el senillar perquè elimina restes vegetals mortes i el nou senill surt a la primavera amb més vigor. Tot i això, les cremes són una eina de gestió que s'ha d'utilitzar amb precaució a fi de no produir danys sobre tercers o a la mateixa vegetació o fauna. Fermín Morales, del Parc Natural.
Que a part de fer les cremes per motius de biodiversitat, que els motius estos són pues, la eliminació de matèria orgànica acumulada als canyars a base dels anys i el fet que comporta aquesta acumulació sobre les aigües, també s'ha fet per motius agrícoles com és el control del caragol poma, perquè les zones d'estrès naturals els caragols se refugien allí i no poden ser controlats com a la resta d'arrossars i de aigües. Perquè també els restos vegetals que queden a l'hivern també serveixen per als animals la matèria primera per a fer els seus nius. Llavors, se tracta de no cremar totes les zones de los anys, fer una rotació segons la productivitat de cada zona. Hi ha zones que fem cada 2 anys i altres cada 4 anys, depèn de la producció d'aquell canyar, perquè només cremem la bova i el senill. Les altres comunitats vegetals no els senta tan bé l'eina del foc per a la seva gestió, per la seva característica de les plantes, no? Del seu creixement i desenvolupament. Llavors, pues, és això, hi ha segons el tipus de comunitat i la productivitat, fem una rotació perquè no tots els anys trobin els animals en totes les zones cremades on puguen fer els nius, etc.
Al Delta trobem senillars en molt bon estat al voltant de les bases, antics arrossars i marges del riu. Aquests són hàbitats potencials per a la nidificació d'aus com les de la família de les ardeides, l'arpella, els ràllets i altres espècies d'aus que hi viuen i nidifiquen com els silbits. Degut a la seva elevada productivitat, any darrere any, es produeix una gran acumulació de matèria orgànica i restes de senill mort, associat a una manca d'oxigen que produeix un envelliment progressiu d'aquesta comunitat.
Serveis informatius de Mute.
19 i 20 de febrer, al pavelló Firal d'Amposta, nova edició del Mercat del Vehicle d'Ocasió. I també, al mateix cap de setmana, la Fira del Cavall. Fira Amposta obre les seves portes, 19 i 20 de febrer. Vine, visita'ns.
Dissabte 19 de febrer, a partir de les 11 del matí, al recinte firal de Sant Carles de la Ràpita, Diada de la Galera i l'Ostra Rissada, la tradició i la nova cuina amb les receptes més típiques i innovadores. Diada de la Galera i l'Ostra Rissada a la Ràpita. A més, hi han programades diverses activitats paral·leles. La Unió de Comerç Rapitenc organitza el Fora Estocs d'hivern al costat mateix del recinte firal. L'estació nàutica de la Ràpita us ofereix grans descomptes en moltes activitats fent les reserves abans del 17 de febrer. I els dies 18, 19 i 20 es celebrarà la regata Eurocup 29è Gran Premi La Ràpita Delta de l'Ebre, a la Llotja del Peix. Organitza el col·lectiu de cuina La Ràpita Delta de l'Ebre. La Ràpita, una mar de diversió.
El cantautor català Joan Manuel Serrat participarà en un concert benèfic per recaptar fons per a la societat musical La Lira Ampostina. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa.
Doncs així és, efectivament, Tomàs Serrat assistirà a La Lira Ampostina per donar suport a aquesta entitat i recaptar fons per anar reconduint la greu crisi econòmica i en gran part doncs, poder pal·liar aquesta situació després de que finalment no hagin pogut aspirar per al curs d'enguany a la subvenció del Departament d'Ensenyament a les Escoles Municipals de Música, una subvenció que hagués aportat aproximadament entre 80 i 90 mil euros a aquesta entitat musical. Parlant del concert, direm que es farà el divendres 17 de juny a l'Auditori de la Lira i la banda tocarà unes 15 o 16 peces de Serrat Simfònic enregistrades pel cantautor i l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. El repertori inclourà cançons de sempre de Serrat, com Ara tinc 20 anys o Mediterrània. Cal recordar que Joan Manel Serrat ha, de moment, confirmat l'assistència al concert i s'ha compromès també a cantar un parell de cançons, segons que ha avançat també el director d'aquesta banda i el seu president. Hem escoltat a Xavier Escrihuela.
Bueno, a finalitat d'aquest concert, ja des d'un principi se va parlar en Serrat i era benefici de l'Escola de Música, que també se n'havia enterat que hi havia problemes en l'Escola de Música, no? I tot el que va passar i tot això, bueno, ell se va oferir a fer unes cançons i intentar pues vindré a cantar aquí a la Lira, en la banda de música, no? El concert, segur que crec perquè ho estem encara estem treballant en això, serà de música de Serrat. Llavors ell serà, vindrà i farà dos cançons en la banda de música. És a dir, que no serà un recital ni un concert tot de cantant de Serrat, no? Seran, cantarà dos peces o tres peces en la banda.
En les paraules del president de la Lira Ampostina, Xavier Estiguela, cal recordar que la relació de Serrat amb la Lira arranca de la participació de la banda en el concert de Raimon al Palau Sant Jordi de Barcelona per commemorar 30 anys de la cançó El vent l'any 1993. Pel que fa a aquesta iniciativa, cal recordar que l'alcalde d'Amposta ha manifestat que és una gran iniciativa per part d'aquesta societat i que des de l'Ajuntament es continua treballant per tal de trobar solucions a la situació econòmica de les diferents escoles de música de les bandes de la ciutat.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Encara queden núvols residuals, també bancs de boira a la Catalunya central, però bé, aquest migdia a molts sectors l'ambient serà força assolellat, amb temperatures màximes més elevades. L'aire serà menys fresquet, màximes entre els 10 i els 15 a l'interior, i a la costa ja el prelitoral poden pujar fins als 16 o 17 on pugin més. El vent de sud-oest entrarà i es reforçarà cap a la Costa Brava, el mestral minvarà les Terres de l'Ebre, i aquest vespre arribaran noves precipitacions per Tarragona i Lleida febles, també d'alguna nevada, amb una cota de neu de 1.000 metres. Entre la matinada i demà a mig matí pot plovisquejar qualsevol indret. Després, demà a la tarda, només quedaran ruixats cap al terç nord i on podrien ser una mica més generosos, on podrien caure algunes nevades amb més alegria, serà a la cara nord del Pirineu, per exemple, a la Vall d'Aran, nord de la Tarbagossa, nord del Pallars Sobirà i també al Principat d'Andorra. Demà a la tarda, en aquests sectors, la cota de neu baixarà fins als 900 metres i demà en conjunt les temperatures diurnes seran més baixes.
Vintè concurs literari Sant Jordi, Vila de Santa Bàrbara. Es convoquen els premis de poesia, narrativa i assaig, amb una dotació de 450 euros als millors treballs i l'accèssit de caràcter local de 90 euros. Termini de presentació d'obres, 11 de març del 2011. Per consultar les bases o més informació, trucant al 977 71 70 00. 20è concurs literari Sant Jordi, Vila de Santa Bàrbara. L'art d'escriure. Participa-hi.
Diumenge, dia 27 de febrer, vine a Amposta a la Festa de la Carxofa. Podràs degustar els millors plats fets amb carxofa dels restaurants L'Antic, Gatsby, Petit Cafè, Mèxic, More, Bistro Montsianell, Ullals, Hotel Ciutat d'Amposta, Blanc de Blancs, La Cidreria, L'Alberg, Entrepà i Pa, Portella i Pastisseria Pous. A més, festa amb Moniato Show, les jotes de Paracota i la música de Guardet lo Cantador i la seva rondalla. Podràs fer passejades amb carruatge i comprar al mercadet de productes típics. T'esperem el diumenge, dia 27, al pavelló de Fires d'Amposta, a la Festa de la Carxofa. I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.
Me cago en l'orba, Quico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariso.
Però tu no, tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo d'esllemenar.
I per això no vas al cafè? Pues, home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, lo bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar a llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre, al 977-510720, al 012 o a voluntarisperlallengua.cat. Voluntariat per la Llengua. Per parlar més, per parlar en català.